Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El perquè de tot plegat.
Conseller Argimon, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per ser nosaltres avui aquí al Món RAC1. Encara no tenim les dades d'avui. Segur que vostè ja les deu tenir. O
sí.
Les té. I batem nou rècord de contagis o no?
Sí, crec que sí. Des d'aquest punt de vista, aviam, nosaltres anirem batent rècords de contagis perquè nosaltres busquem encara. És a dir, des d'aquest punt de vista nosaltres vam prendre una decisió, sobretot la de... tastar els infants, i des d'aquest punt de vista nosaltres creixerem. Per això, de fet, si anem a mirar el pic de les persones de 20 anys, doncs 20 anys o més, perdó, ja el vam arribar el dia 13. El que sí és molt important és que desaccelerem. Aquest és un punt importantíssim que portem ja entre 5-6 dies que estem desaccelerant. Vol dir que la dada que donem avui és inferior a la del dijous de la setmana passada, el dimecres va ser inferior al dimecres de la setmana passada, en alguns casos ens acostem al de fa dues setmanes o tres, això vol dir que anem desaccelerant. I un altre punt importantíssim, i que jo crec que aquí és el canvi d'Omicron, però que també el necessitàvem veure i el necessitàvem evidenciar, és que portem tres dies de frenada a les UCIs, a les unitats de cures intensives. Aquest seria el resum d'avui.
I els morts?
Els morts, en aquests moments, evidentment, nosaltres tenim també, primer, la mortalitat. També haig de dir una cosa, que la mortalitat després haurem de... quan acabi l'any, no? Bueno, ja ha acabat l'any, l'any 21, però quan s'hagi revisat tot el que és el registre de mortalitat, tant l'any 20 com el 21, després s'hauran de creuar amb els registres de positivitat, etc., per acabar de polir realment aquelles morts que són per Covid. Nosaltres, en aquests moments, ingressats a l'hospital, tenim una tercera part de les persones ingressades a l'hospital que tenen Covid, no que estan ingressades per Covid. Aquest és un punt molt important i que ja vam veure l'estiu passat amb la gent gran. Què vull dir? Que d'aquestes persones ingressades amb Covid hi han dues tipologies. Una, la persona, diguéssim, gran, fràgil, que té una malaltia de base i que, per tant, quan té una infecció de vies altes, o no d'altes, una infecció respiratòria, es descompensa i pot acabar moltes vegades ingressat a l'hospital i moltes vegades, disfortadament, fins i tot amb mort. És el que passa els hiverns amb la grip. O els estius amb la onada de calor o amb la calor més extrema. I després tenim un segon tipus de persona, que és aquella que entra a l'hospital, o bé per urgències, o bé perquè fa una cirurgia electiva de no gaire complexitat. Sempre fem una PCR per protocol, s'ha de fer, perquè si és positiu no el posaràs en una habitació al costat d'una altra persona que no ho és, i en aquests casos és una persona que dona positiva perquè hi ha molta infecció a la comunitat, és asimptomàtica, però també ens condiciona a l'hospital des del punt de vista de que ens condiciona un recurs, ens hem de tindre una habitació per ell, hem de tindre unes mesures de seguretat per ell, però no té o no està ingressat per Covid, és a dir, per una pneumonia bilateral. Això és molt important. Una de cada tres persones. A la UCI això és menor, és només un 8%. Però també ens va dient que les coses van canviant.
Va. Per tant, hi ha gent ingressada que està amb Covid, però no per Covid.
Exactament.
I és aquí on tots siguin amb o per Covid, els morts es quantifiquen als dos cantons, diríem.
Sí, això està clar. Però hem de veure també... Està clar, perquè quan tu tens Covid, posaràs Covid. Però clar, tu, per exemple, hauràs de mirar exactament després amb tot el que són els registres, el registre de mortalitat, el registre d'ingrés hospitalari, si és que aquesta persona ha ingressat a l'hospital, el registre de positivitat, per exemple, clar. Això ho vam fer també amb els nens i nenes més petits, si vostès ho recorden.
Sí.
Tu dius, escolti, hi ha hagut 254 persones que tenen diagnòstic de Covid, però és que nosaltres donem fins a 14 diagnòstics i procediments. Quan una persona ingressa, no tothom té 14, però en pots donar fins a 14, i el registre són fins a 14 diagnòstics. Clar, si tu tens Covid, poso Covid, però si està en posició 12, per posar un exemple extrem, aquesta persona no ha ingressat per la Covid. Si tu dius, escolti, tinc un xoc sèptic, aquesta és la causa de l'ingrés.
Conseller, pel que m'està dient, com ho està dient, hi ha una sèrie magnífica, que és House of Cards, que hi ha...
No les agraeixo.
No, 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 que hi ha un moment que el president dels Estats Units diu una frase i col·loca una adversativa, però, i continua, i el president diu... Quan s'utilitza un tipus de frase amb adversativa pel mig, la veritat o el que ens interessa més és el que ve després de l'adversativa més que el que es diu abans de l'adversativa. I tinc la sensació que vostè deia, efectivament, hem batut el rècord de positius, però això ho havíem de passar per aquí i això significa que això pot anar endavallada. Em deia, no, sí que hi ha casos d'efectivament, tenim el problema de la mortalitat, però els casos de les UCIs, tal, no sé quant. És a dir, a partir de l'adversativa veiem que les notícies són bones. Permeti'm. Conseller, no sé si és, em dóna la sensació que és vostè optimista davant d'una sensació global que moltes vegades encara els metges, per raons de currículum del passat amb el tema del virus, els fa por ara ser optimistes, sí, o dir-ho que ho són.
Ja, jo sóc optimista en general, no en aquesta situació en particular, sí, sinó en general. Evidentment, aquest virus ens ha donat moltes... molts sustos, molta ha fet moltes giragonses, no? I per tant, des d'aquesta perspectiva, bé, hem de ser cautelosos, hem de ser curosos. Què ens podem trobar nosaltres en un futur pròxim? Home, ens podríem trobar, primer, ens trobarem una cosa que en el mes de febrer ja es va demanar i ho vam escriure, jo ho vaig escriure a La Vanguardia, que és, escolti, aquesta vacunació ha de ser global, perquè això és un virus pandèmic. I això, de moment, brilla per la seva agència. Segon element important des d'aquest punt de vista és, a part d'aquesta vacunació global, l'únic que ens podríem trobar és un virus, però que seria un virus molt diferent, que en lloc d'escapar a les vacunes, com escapa Omicron, que escapa en el sentit de dir et protegeix poc, tu estàs, la vacuna et protegeix poc contra la infecció, però et protegeix molt bé contra la malaltia greu. D'acord? Tant d'Omicron com per Delta, les vacunes ens protegeixen molt bé per la malaltia greu, per evitar el contagi poquet, d'acord? Poquet, ha anat baixant, cada vegada la nova variant ha anat baixant. Home, ens podríem trobar una cosa que no és probable, que és que escapés i, per tant, no protegís contra malaltia greu. Aquest seria una situació que ens faria canviar tot el panorama. Si no, hem de ser optimistes.
Què vol dir ser optimistes?
Home, optimistes vol dir que per passar, diguéssim, tota aquesta pandèmia, bàsicament hem d'haver tingut contacte amb el virus. I nosaltres ja n'hem tingut. Primer, per la vacunació, tenim unes cobertures de vacunació elevades, aquesta és una manera de tenir contacte. L'altra manera de tenir contacte és per què has passat la malaltia, i en aquests moments, doncs, 1.700.000 persones han passat la malaltia a Catalunya, o per les dues coses, o perquè l'has passat i has tingut... un contacte per la vacunació. En aquests últims, des del dia 20 de desembre, 800.000 persones, que es diu molt ràpid, s'han infectat per Omicron. La gran majoria de manera lleu, i això és també una altra molt bona notícia. Però era una notícia que també teníem que comprovar. Quan va començar Omicron, no? Estem parlant precisament quan entra i comença a ser ja a treure el cap, no només a ser un cas anecdòtic, a treure el cap a casa nostra, és cap al 18 de desembre. Clar, nosaltres hem de comprovar que aquesta pretesa, diguéssim, menys gravetat, realment tu acabis demostrant amb dades, no? I aquí teníem l'exemple del Regne Unit, que sempre ens porta uns dies d'avantatge, en el sentit de que va arribar Omicron abans que nosaltres, també Dinamarca, i veiem com en els seus informes això sembla que es comprova, les nostres dades són molt similars, i li puc donar, per exemple, una dada. En aquests moments, a cada 1.000 infectats, un 0,6 aproximadament acaba l'UCI. D'acord? De 1.000 persones infectades, 0,6. Mentre que fa, senzillament, dos mesos, amb Delta, doncs aquesta xifra era gairebé de 4. Clar, és així. Això a tu també et dona una panorama molt diferent. Tu dius, tinc malaltia molt lleu, que està saturant l'atenció primària i no hauria de ser, i que, per tant, això també ens portarà a gestionar de manera diferent i a abordar de manera diferent la malaltia un cop ens estiguem passant aquesta sisena onada. Dos, tenim casos greus, això no és la grip, perquè al cap i a la fi estem dient que 0,6 o de cada 2.000 persones, una acaba anant a l'UCI. No és cap tonteria quan ingresses a l'UCI.
En el cas de les grip, de quan estaríem parlant aproximadament?
La grip és diferent.
Ho dic perquè no es pot calcular, no. També un 0,6 per 1.000?
Sí, però la grip és diferent i m'explicaré el per què. D'entrada ja li dic que la paraula gripalitzar no m'agrada gaire, a part de ser un neologisme, té una altra connotació, que és que la grip sembla que no sigui res, és seguir molt lleu.
Saps que hauríem de fer una comparativa amb la grip també moltes vegades.
Ara li donaré alguna comparativa de l'onada 3. Però la grip el que fa, sobretot, en algun cas, sí que mata directament, i quan dic això de manera molt crua és perquè ha fet una pneumonia bilateral, ha fet un pulmó blanc o dos pulmons blancs, et porta a la UCI i no en surts, d'acord? O fa una pneumonia, però això és bastant excepcional, ja, perquè nosaltres hem tingut molt contacte amb la grip. Cada any, amb diferents soques, però cada any ens agrada i no tenim contacte, i per tant hi ha una immunitat natural, també tenim una immunitat de record, etc. Què fa la grip? La grip fa el que li he explicat abans, persona fràgil, no?, que s'encostipa, que agafa la grip, que es descompensa, acaba a l'hospital i en molts casos mor. Vostè em deia una comparativa, li diré. La tercera onada, que és ara fa un any, no?, ple hivern, no va haver-hi excés de mortalitat per Covid. Vam tenir Covid, no vam tenir grip, però no va haver-hi excés de mortalitat per Covid. En canvi, a la segona va existir excés de mortalitat. I la tercera va ser tan forta com la segona. Però no en va existir perquè el que es va fer va ser substituir coronavirus per grip. I, per tant, les morts que va causar la grip les va causar, malauradament, el coronavirus. Però són morts, en aquest sentit, diferents. El coronavirus causava mort per una pulmonia bilateral, perquè moltes vegades acabaves a l'UCI amb una reacció immunitària absolutament descontrolada, no?, del cos, del teu cos, absolutament descontrolada, cosa que és diferent amb la grip, que tu acabes morint per la teva malaltia de base, que es descompensa.
Que molt clar aquesta exposició que parlava, però parlava de la, que no li agrada gripalitzar.
Sí.
No sé si li agrada immunitat de ramat. Vostè no, ho deia perquè deia una cosa, que és que efectivament hi ha hagut... Quants? 700.000, ha dit?
800.000.
Positius, eh?
Sí, sí, positius.
Permeti'm, eh? Entengui'm la pregunta.
Sí.
Que hi hagi aquest rècord de positius, en el fons no és una mala notícia?
Si és bona o mala, perdó.
Que no és una mala notícia?
Ah, que no és.
Sí.
No és mala notícia. Des d'un punt de vista de que aquestes persones... No és mala notícia per el que he dit abans, perquè la gran immensa majoria de persones ho han passat de manera lleu. Aquella persona que li ha tocat entrar a l'hospital, evidentment, si m'escolta...
Que sí, doncs, que sí, estem parlant pels que no hi han entrat.
S'emprenyarà, eh? Però pels que... Per què? Doncs perquè tu estàs desenvolupant també immunitat, estàs desenvolupant anticossos. I és el que dèiem, necessitem tenir contacte amb el virus, quantes més vegades millor, perquè això d'alguna manera també vagi passant.
No, dic això per una declaració que segur que ja ha arribat a les orelles, sí, que va fer ahir el conseller d'Educació, Josep González Cambray, aquí, a la cadira on seu aquí al Món RQ, i ens va dir això.
Per tant, vol dir que, efectivament, el millor que podem fer és infectar-nos tots de la manera més lleu possible, que els nens, com que són pràcticament asimptomàtics quan tenen el Covid, que ho passin i endavant.
Totes les decisions s'han pres en compte des de l'inici de la pandèmia, perquè jo era molt present, tenint en compte l'efecte sobre la salut. I aquesta asimptomatologia o simptomatologia molt baixa amb els nostres infants i joves és evident que ha condicionat doncs, tota la presa de decisions per tal de garantir al màxim aquesta presencialitat.
En tot cas, la millor manera de passar aquest virus ara és que a l'obrir les escoles, els nens que normalment en un cas altíssim, altíssim, gairebé de majoria absoluta, ho passen d'una manera absolutament lleu, millor que n'hi hagi molts i així fem allò que en parlàvem, la immunitat de ramat, i començant per les escoles?
El que hem fet nosaltres és...
Però digue'm sí o no, que és molt fàcil de...
Sí, però aquesta, demà em va dir el Josep Maria Simón que demà venia aquí a...
Efectivament, demà ve aquí al Món RQ, per tant li preguntaré demà.
Moment que la centrada que li ha fotut i vostè que ve aquí va rematar amb el cap. Faci el favor.
Però també això és feina meva, no?
Sí, sí, és evident, evident.
A veure, la idea, quan jo dic que quanta més vegades millor, no és fer les festes Covid, que a vegades...
No, entenc.
Això ja ens entenem. És a dir, la idea és, escolta, mira... Si en aquests moments està passant, el que hem de fer és protegir al màxim també els infants, també evitar que s'agafi al màxim, evitar-ho, això sí, però si es va agafant, des d'aquest punt de vista, en aquests moments aquestes 800.000 persones han desenvolupat en poc temps, en aquest últim mes, doncs, aquests anticossos, i això, des del punt de vista de la sortida d'aquesta onada, doncs ens ajudarà, com ens han ajudat també les persones que han passat, o que s'han vacunat, més ben dit, o que l'han passat anteriorment, és això.
És probable, no li parlo de gripalitzar, que sí. No li agrada, no li trec la paraula.
No, però bueno, el concepte,
sí. És probable que el mes de març, per posar un exemple, tenint en compte el que està passant a Sud-àfrica, que és on va començar tot, és veritat que no és el mateix cas de número de vacunats ni de número d'infectats que tenim aquí. Però sí que comencem a veure una baixada important i molt recta dels casos positius. Mm. És probable que el mes de març, abril, quan comenci la primavera aquí, la situació, si no està gripalitzada, permetin l'expressió, sí, estarà molt a prop. És a dir, que la sensació que tenen ara els epidemiòlegs és la de tornar a una relativa normalitat, allò que deia el Sánchez de la nova normalitat, conseller?
Aviam, nosaltres el que portem mesos treballant és amb tot el que és una vigilància epidemiològica reforçada, des del punt de vista, i m'explicaré molt, molt ràpidament, de que molt probablement, com vostè deia, a partir del mes de març, o jo li diré, ja li xifraré la setmana 20 de la setmana de l'any, no? La setmana 20 deu caure cap a començaments d'abril, finals de març, començaments d'abril, nosaltres hem de començar a comptar de manera diferent. Comptar cas a cas començarà a tenir poc sentit si estem en la mateixa situació que ara. M'explico, és a dir, si l'evolució del virus és semblant, és a dir, és un virus que afecta, és molt transmissible, sí, però que afecta de manera lleu majoritàriament, haurem de fer una vigilància reforçada, que consistirà...
Què vol dir això?
Consistirà, bàsicament, en recollir mostres de diferents punts de Catalunya que abasti més o menys entre 300.000 i 500.000 persones, no 300.000 mostres, sinó, no, això és una passada. No, dic la cobertura seria d'unes 300-500.000 persones, però que seria representativa de Catalunya. Tu el que reculls són mostres, això ho fem altres anys, l'únic que molt més reforçadament, per veure quins són els virus que estan circulant. Si el virus de la grip, si el virus del SARS-CoV-2, si el coronavirus 229, si l'adenovirus, el rinovirus, això ja ho fem. Però molt més reforçadament, per tant, cobrim molt més territori. Amb això tu estaràs estimant com va la incidència de coronavirus, en aquest cas, o de la grip, i a la vegada tu faràs una vigilància també molt més acurada d'aquells casos més greus, d'aquells casos que s'han ingressat a l'hospital, amb una seqüenciació, en aquest cas, del virus que hi ha, i, per tant, tot això ens donarà una foto molt més completa, però no estarem comptant cas a cas, perquè si la malaltia és com és ara, fonamental, parlo de l'acabar l'atenció primària, fonamentalment lleu, té poc d'interès estar comptant cas a cas. Nosaltres això ara ho podem fer també, perquè, vulguem o no, amb la pandèmia hem reforçat molt tot el que és. Bueno, avui sabem tots, si algú li planteja a vostès no, que van amb símptomes respiratoris que els hi faran els hi posaran un hisop, ja saben perfectament el que és, no els hauran ni d'explicar. Dos, la capacitat que tenim avui en dia de fer PCRs no s'acosta ni de lluny, no s'acostava ni de lluny fa dos anys, i la capacitat de seqüenciació no és de bon tros. La d'ara no és de bon tros igual que la de fa un any. Per tant, tenim aquestes possibilitats i això sí que ho posarem en marxa.
Quan parlo d'això vol dir que a partir de la setmana 20 de l'any...
De 2022, sí.
Perquè està parlant de, repeteixo, finals de març, començament d'abril, interpreto que en principi, i si tot va com ha d'anar, entrarem en una altra fase de la Covid, diríem que molt més lleu.
Entrarem en una fase en què la gestionarem diferent. Vostè ha posat dos condicionals, que jo li compro, vull dir que jo li... Sí. Si tot va com ha d'anar, perquè sí, escolti, sí, si la variant aquella que els explicava abans apareix...
Sí, clar, això, evidentment. Si tot va com ha d'anar ara...
Si tot va com va ara, el que fem és gestionar-ho de manera diferent. O dit d'una altra manera, escolti, si jo tinc febre, malestar, no? Doncs en principi no haig de consultar. Si necessito una baixa, doncs hauré de fer tot el... Tota la carrera per aconseguir aquesta baixa. Però si jo, per exemple, no necessito aquesta baixa, doncs si tinc febre i malestar, em quedaré a casa. No aniré a l'escola, no aniré a treballar, o no faré la meva vida quotidiana. I prendré un antipirètic i ja està. Si tinc 3 dies de febre, si estic amb ofec, doncs escolta, aniré a consultar el metge. Evidentment, si sóc una persona que ja tinc alguns antecedents, sóc una persona immunodeprimida, sóc una persona amb diabetes, etc. La meva metgessa, la meva infermeria m'ho coneix, i per tant allà consultaré més ràpid. Mm. És a dir, és aquesta, si se'm permet, com sempre ho hem fet. És a dir, la, com sempre ho hem fet.
Va, parlo de, les, de tot això, comportarà que setmana 20, estem parlant a finals de mes de març, clar, fins a finals de mes de març encara ens queden un parell de mesos. Encara
sí,
estarem parlant
a l'hivern ho passarem malament, sí.
Ho passarem malament.
A l'hivern, aviam, ho passarem malament des de la perspectiva que quan tu tens 800.000 infectats, afecta la vida quotidiana.
Evident.
Afecta la vida quotidiana, vull dir, afecta l'escola, afecta el món de la salut, ja no ho diguem, però és que sortia Pimec ahir, o va, no, fa dos o tres dies, sortia i explicava, escolti, una tercera part de les empreses petites i mitjanes han tingut problemes, estan tenint problemes. Mm. És que ens afecta a tots.
Per tant, pot ser que, per exemple, la setmana que ve desaparegui, per exemple, el passaport Covid?
Bueno, això són mesures que... A veure, ara han entrat les mesures de... Aquesta setmana han entrat aquesta matinada, només per una setmana, precisament per una setmana, perquè estem veient que hi ha canvis, no?, que hi ha canvis...
Cap a positius.
El que dèiem, de la desacceleració, aquesta també frenada, i toco ferro de que continuï a les UCIs, és a dir, que no estem... El balanç pràcticament és neutre, el balanç d'entrades i sortides, i per tant, la setmana que ve, dilluns que ve, analitzarem mesures i analitzarem també les dades a la delegada, que és on es prenen les mesures, a la comissió delegada, i a partir d'aquí es veurà el que... En quant al passaport Covid, nosaltres hem demanat en el Consell Científic Assessor un posicionament. Ja el vam demanar fa aquest cap de setmana i jo crec que el tindrem aquest cap de setmana vinent.
Serà vinculant?
Mai és vinculant.
Però en aquest cas serà molt important el que pugui dir. Sempre és important, em dirà, però perquè ens entenguem, tenint en compte que és una... Que és una... Però és que, per exemple, a França
sí.
Han decidit que ha de continuar el passaport Covid per molts motius, entre els quals, per exemple, per un tema de fomentar la vacunació.
Però ells la vacunació ja la van fomentar, i el que passa és que ells tenen un posicionament que és algo diferent, i que no és el posicionament que mai ha tingut Catalunya. Ells van introduir el passaport Covid a començaments de finals de juliol o començaments d'agost, i ho van fer, igual que altres països, Dinamarca va fer el mateix i altres països també, fonamentalment per estimular la vacunació. Aquest no era un problema nostre, el fet de necessitar estimular la vacunació. I van fer-ho i els hi va sortir bé en el sentit de que la vacunació doncs, bueno, va incrementar, i això és bo. Ells després ho han continuat i ara ho posen encara, diguéssim, tot molt més difícil. Llavors, a mi em sembla que és més una política de si es permet l'expressió, doncs apartar, vacunar el no vacunat. Aquesta no és la nostra postura en cap moment. El certificat digital Covid va comportar al començament, sí, un cert repunt en la vacunació, però no era aquesta la... ni molt menys, ni de bon tros l'objectiu que teníem. I per un altre cantó, el que sí intentava fer era una certa protecció en determinats entorns, tant pels no vacunats com pels vacunats. És a dir, si estem en un entorn tot de vacunats, doncs, probablement tenim menys probabilitat de contagiar-nos. Això encara és així amb Omicron, encara ho és, però amb molt menys, diguéssim, intensitat que ho era fa senzillament un mes amb Delta.
Quan vostè és conseller de Salut, per tant, quan els dimarts fa la reunió amb el conseller executiu del govern, té a prop el conseller d'Economia, té a prop el conseller d'Empresa, té a prop el president de la Generalitat, i esclar, aquí hi ha molta gent que diu, escolti, és que efectivament no és només un problema de salut, sinó que és un problema de salut econòmica del país i gairebé li diria també de salut mental i col·lectiva. Sí. Per tant, li pregunto a vostè com a conseller, sí. no al comitè assessor, sí. No? És a dir, que efectivament és la seva opinió, que pot ser més vinculant que la del comitè assessor, perquè vostè escoltarà més la del comitè assessor que la seva pròpia. Però li vull preguntar, vostè és partidari de començar ja a aixecar, segons que avui hem aixecat el de toc de queda, algun altre tipus de restricció? Per exemple, el que seria l'oci nocturn?
Aviam, jo això s'ha de prendre sempre aquestes mesures
col·lectivament
i col·legialment. La meva opinió és una opinió, però també ho és, vostè ha citat, doncs, escolti, el conseller d'empresa, doncs, que també té un sector, i la cultura, que és un altre sector... I
efectivament, tot, efectivament.
Clar, des d'aquest punt de vista. Clar, jo també allà expreso i explico que salut és un sector. Un sector, en aquest cas, també que a vegades no pot fer la seva feina, és a dir, un sector... on tu li restringeixes el seu aforament, no?, o el seu horari, no li deixes fer plenament la seva feina. O en el cas de l'oci nocturn, malauradament, doncs que s'ha tancat, no? Però no pot fer la seva feina. Però és que en el nostre cas també ens passa això. Quan dic que ens passa això, és a dir, si nosaltres, per exemple, passem molt, molt més enllà de 500 llits a la UCI, tampoc estem fent la nostra feina. Sí. No la podem fer. És a dir, des d'aquest punt de vista, jo també dic, escolti, no som un sector netament econòmic, no? Tot i que som un sector que genera molt, però no som netament econòmic, però és que no podem fer la nostra feina. Tenim que començar a desprogramar. I quan desprogramem aquest tipus de malalties, no és desprogramar, ho dic amb tot el respecte, un galindó, perquè el que estem desprogramant són malalties que durant uns dies hauran de passar per reanimació o per UCI. Llavors això també en els professionals, ja no en els professionals, a més d'estar, acabo en seguida, però a més d'estar cansats psíquica i físicament, ells també estan preocupats perquè no fan la seva feina. A l'atenció primària ara, que realment és una allau de persones doncs que per sort no tenen una malaltia, diguéssim, greu, clar, què estan expressant? Escolti, és que no puc fer la meva feina. No puc dedicar-me al control del pacient diabètic, que segurament tindrà molt més valor afegit, no?, que no doncs, fer la baixa, que s'ha de fer, perquè si no tenim un problema, tot i que hem plantejat altres opcions, amb una persona que està doncs, sana i l'únic que té és una mica de mal de cap, febre i mocs, que això ens passa moltes vegades als hiverns.
Tinc moltes preguntes que encara li faré, perdó, jo li faré un parell i després deixo que la Laia Colomer... Hola, Laia, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Laia Colomer, bon dia. La cap de, la persona que s'encarrega de salut i que porta tot aquest temps treballant i ja.
Coneixem de les rodes de premsa.
En parlem amb ella també, que pregunti, evidentment, als nostres tertulians. Però dues preguntes, una... Això que comentava, ara parlàvem de França, que ja no caldrà portar mascareta pel carrer, que això depèn del govern d'Espanya.
Sí.
Això també, quan abans millor, s'ho puguin treure, no?, a l'exterior.
L'exterior és que no té molt de sentit. O sigui, a veure, el decret que hi havia de la mascareta, per dir-ho d'alguna manera, era un decret molt correcte, perquè en el fons et deia, si tu vas sol pel carrer, no cal que vagis amb mascareta. Si tu vas amb la teva bombolla, no cal que vagis amb mascareta. Si vas corrent, tampoc. Home, si vas amb un conjunt de gent... doncs que no sou gaire coneguts, i aneu patant la xerrada...
Posa la mascareta. Per cert, no? La mascareta ja contemplem que això...
Això tirarem una mica.
Una mica què vol dir?
Segons... No ho sé. El primer lloc on t'anem de treure és l'escola.
Primer l'escola...
Sempre.
I el carrer...
Ja, bueno, el carrer sí, això ja es dona...
Però això hem parlat amb el govern d'Espanya, quan no aixecaran això?
Home, és que nosaltres, aviam, diguem-ho clar, és a dir, quan es fa una conferència de presidentes, la veritat que jo penso que tothom pensava, jo crec que tots els presidentes pensaven almenys que hi hauria alguna cosa més, que no només que ens diguessin que posaríem la mascareta.
Ja. No va passar, però es la van posar. I algun dia els presidentes ens la trauran o no?
Els presidentes...
Sí, sí, el president del govern d'Espanya, aquí va ser, clar.
Home, sí.
Sí, val.
Però França el que fa és dir, també posem-ho tot en el sac, França el que ha fet ha pres unes mesures molt dràstiques, com Països Baixos, com Alemanya,
Portugal,
com Dinamarca, com Àustria, com Bèlgica, i podríem anar seguint, i l'únic que diu, escolti, el dia 16... A part del dia 16, això s'acaba.
Sí,
a mi em sembla bé.
El dia 16 diu limitacions d'aforaments fora, reobrir discoteques fora, el Regne Unit aixeca la gran majoria de restriccions d'aquí.
El Regne Unit ha tingut una gestió de la pandèmia diferent, eh?
Sí, aquí diu, han dit, la setmana que ve, fora el passaport Covid, fora mascaretes, fora la recomanació de fer teletreball, i de fet aquí...
Això a França. No. És que Alemanya...
I el Regne Unit també, eh?
Sí, sí, però el Regne Unit ha tingut una gestió diferent, que no la, ni dic ni millor ni pitjor diferent.
Val.
Però des de l'inici, des del primer dia.
Clar, això vol dir que, vist en perspectiva... Perdó, què dius, Tian?
No, dic erràtica.
Sí, vist en perspectiva...
Sí, això, perdoni, jo crec que erràtics ho hem estat tots. Perquè tots, això, ningú sabia de què anava, bueno, ningú sap ben bé de... Ja, lo d'erràtic, jo crec que això ens ho hem d'atribuir tots, eh?
No, dic això perquè bueno, també el govern britànic diu que es planteja eliminar l'aïllament de les persones que donin positiu. Clar, vull dir que la sensació que dona... És que països, veí, França en aquest cas, que malgrat que hagin tingut una altra actitud respecte al coronavirus que hem tingut nosaltres, la sensació és que això que comentava vostè, de que sembla que aquest optimisme, sembla que és col·lectiu, diríem.
Sembla que la gent també anem veient clarament com són les dades, clarament com va l'evolució de la pandèmia. Haurem de veure, quan parlem, per exemple, del mes de març o d'aquí un mes, és perquè les dades començaran a baixar. Se suposa, perquè França va donar 400.000 positius fa... farà 3 o 4 dies va donar 400.000, més de 400.000 positius, però ja espera que són uns positius diferents als positius que teníem, que eren molts menys positius, però que teníem fa un any, o que teníem potser fins i tot fa mig any.
Val, permeti'm, que quan parlava de quan me'n deia allò de la setmana 20, el que m'estava dient, potser m'equivoco,
sí,
és que, per tant, a partir d'aquella setmana ja no ens haurem de fer testos com fem ara, que el primer estornut i el primer mal de cap, no, i et vas a fer un test. És a dir, està dient, diu, a partir del primer 20, el que farem és dir a la gent que si té símptomes de, com si fos una grip, permeti'm, sí, febre, mal de cap, tos, problemes de respiració, queda't a casa.
Sí, des d'aquest punt de vista, aquesta seria, si tot, sempre amb els condicionals, si tot va com hauria d'anar, la idea al final és, o la gran majoria, perquè la gent m'entengui, la gran majoria de gent que avui va a un centre d'atenció primària, és igual si té un SARS-CoV-2 o si té un rinovirus o si té un parainfluenza. És igual, la sintomatologia és la mateixa. Com que si tu fas la prova, tampoc podràs, d'alguna manera, fer quina és la predicció de que aquesta persona acabarà tenint una malaltia greu. Si poguéssim saber-ho, tindria tot el sentit, però com que no ho podem saber, no té tot el sentit. I en aquests moments també hi aportem, fixi's vostè, algunes quantes decisions que ja no seguim buscant clarament tot el que és contactes estrets, etcètera, etcètera. Per tant, home, aquí és la situació que creiem que sí, que és d'anar a buscar, sobretot, el fet de la recomanació de prengui molta aigua, el líquid, l'antipirètic, etcètera, etcètera, però no cal que anem a fer-nos de la prova necessàriament.
Perfecte, queda claríssim. Laia Colomer, Laia, endavant.
Hola, bon dia, conseller. Amb relació al que comentaven ara, no, d'aquest, si tot va sobre el previst, aquest possible canvi de la gestió de la pandèmia que comentaven ara, afectarà també a la gestió dels casos que sí que se sàpiga que són positius? És a dir, com comentàvem, el Regne Unit va dir, crec que abans d'ahir, que possiblement d'aquí uns mesos les persones positives ja no haurien de fer aquesta quarantena, que crec que allà són ara de 5 dies, no de 7. A partir d'aquest moment, les persones positives que sàpiguen que tenen una prova positiva hauran de continuar fent aquesta quarantena de 7 dies?
Miri, jo li retorno la pregunta, ho dic, no per fer jo, però perquè també la gent ens ho pugui entendre. Si sabem que tenim el virus de la grip, hem de fer aïllament o no? Quan dic aïllament, segurament no és aquest aïllament estricte, però la idea és, escolta, si estic a 30, el que a vegades hem fet tots, 38, escolta, un antipirètic, i me'n vaig a treballar perquè avui tinc la... O vostè, que té el programa i...
Sí, sí.
Home, no és el més adequat, no ara, parlo fa 3 anys enrere. O el nen o la nena, que això també jo crec que ho hem fet tots, la gent ho negarà a fer-ho, però fem i que... No, doncs això no ho hem de fer ara, ni ho havíem de fer abans. Però des d'aquest punt de vista sí, seria aquesta la idea. Clar, si tu saps que ets positiu, home, no surtis al carrer ni procura aïllar-te, però sense aquesta, segurament, tota aquesta... Ho ha dit vostè, perfecte.
I per tant entenc també, no, els contactes estrets, per exemple, no vacunats, com en el cas dels nens petits, no, que si ara tenen un positiu a casa, s'han de quedar a casa...
Sí, tot això, de tota manera, haurem de... Aquí nosaltres sempre hem sigut molt, ho dic clarament, molt lleials, amb vegades que podem pensar de manera diferent, però som molt lleials, això ho vam dir des del primer dia de la pandèmia, des del primer dia es va dir... Perquè, si no, aquest tipus de coses, de quarantenes, no quarantenes, la gent es torna boja. Ja ens hi tornem, ja em diran que els protocols canvien dia, cada dia, etcètera, però ja ens hi tornem bojos. Si tu dius, a València fan quarantena, a Barcelona no en fem, a Saragossa en fan a mitges, això és un cacau.
Ara parlarem d'això, perquè clar, es pot anar parlant de llibertat a Madrid si resulta que les dades que donen no tenen res a veure a les dades que donen altres comunitats autònomes que utilitzen un mètode de quantificació molt diferent que el que calcula a Madrid. Per exemple, avui el diari El País diu que Catalunya és la comunitat autònoma amb els contagis més disparats. Per què? Precisament és on es fan més testos de tota Espanya, i això fa que florin una gran quantitat de casos asimptomàtics que no haurien aparegut, no?
Sí.
Clar, quan parlaven també del cas d'un informe del Comitè de les Regions d'Europa, vinculat, directament a la Unió Europea, que deia que a Madrid hi hauria hagut, del 2021, comparativament al 2020, un 44% d'augment del nombre de morts respecte a un 37% de la Llombardia, que recordem que és on va començar tota Europa, i d'un 27% respecte a Catalunya, que és la sisena comunitat autònoma, però que hi ha comunitats autònomes que n'hi apareixen, com el País Valencià. O que... Per tant, estem parlant de que podem maquillar-ho de moltes maneres, però potser sí que, com que deia vostè, que és una expressió que m'agrada molt, que és molt català, això, aquest cacau, com és un cacau, realment moltes vegades es comparen i es diuen, ui, que Catalunya que malament no està, segurament està malament, però tan malament com a mínim com altres regions de l'Estat.
A veure, és que si nosaltres... O sigui, això de fer rànquings a mi no m'ha agradat mai, perquè a més és que això tampoc... moltes vegades hi ha elements que no són només els elements directes de la gestió de les decisions que prens. Hi ha molts altres efectes i que segurament no coneixem. Mm-hmm. Però hi ha una cosa que és real. Si tu busques, trobes.
Yeah.
I ara es podria dir, home, ara estem buscant i trobem molts asimptomàtics, però és que això és durant tota la pandèmia. Yeah. Si tu busques, és a dir, si nosaltres vam ser a Catalunya, que, escolti, quan vam arribar a la Secretaria de Salut Pública, vam dir, hem d'anar a buscar el virus, és diferent, això hem d'anar a fer com el fan altres països, no? Per tant, hem de sortir, hem de fer cribratges. Si fas cribratges, trobaràs. Si no en fas, no trobaràs. Si vas a buscar contactes estrets, trobaràs. Si no els vas a buscar, no trobaràs. I sempre Catalunya ha estat al capdavant del número de proves que s'han fet. En els últims 14 dies s'han fet 1.200.000 proves. Si, a més, les proves, com està reclamant la ministra i el Consejo Interterritorial, les proves que es fa la gent a casa...
Es diuen, s'informen,
que és el que es demana, perquè són proves positives, no? I a més te les creus per fer una baixa, però clar, si no es fa, si només quatre comunitats, tot això surt distorsionat. Mm. Absolutament distorsionat. Però clar, si busques, trobes, si no busques, no trobes.
Ara va ser la Glòria pregunta.
No,
jo també. Sí. No ho dic perquè, per exemple, avui La Vanguardia, per no dir de les comparatives entre Madrid i Catalunya,
sí,
que
no,
esteu
no.
parlant de Catalunya... No, és que avui La Vanguardia té una informació que em sembla... Perquè estem parlant de comunitats autònomes que governen el PSOE, governa el PP, que estem parlant de Catalunya, La Rioja, l'Aragó o Galícia, són les úniques quatre comunitats autònomes que informen de tots els contagis que detecten. Clar, això, efectivament, fer rànquings és un desastre, però és evident que això indica que hi ha quatre comunitats autònomes que informen de tot,
sí.
I la resta no.
Per això jo crec que ha estat aquí una constant. Per exemple, els caps de setmana hi ha comunitats que no informen. Nosaltres tenim des del mes de juliol del 18 dades Covid, que et dona moltíssima informació i que hem anat doncs intentant afegir-ne cada vegada i cada vegada més. De fet, si vostè va mirar els mitjans, diguéssim, més de tirada espanyola, uh-huh. veurà que donen molta informació de Catalunya. I a vegades es pot donar la sensació de que Catalunya està disparada. No és que estigui més disparada o menys disparada. Senzillament és que donem la informació. És que els caps de setmana és un desert informatiu.
Uh-huh.
És un desert informatiu.
Sí, sí.
I, per tant, des d'aquest punt de vista, sempre que dones informació, doncs, que jo crec que s'ha de donar, i el més transparent possible, perquè és una de les maneres de gestionar la pandèmia. De fet, l'OMS va recordar dues coses. Donar la informació i en obert, uh-huh. tot està en obert, vull dir, tu t'ho pots baixar, analitzar, no? I pum. Dos, tenir un consell científic assessor. I quan vam arribar, vam posar un consell científic assessor amb noms i cognoms, independent. Independent vol dir que si vostè es mira les recomanacions que vam fer en quant a, en el moment doncs, de fer mesures, no?, de restrictives, home, eren molt més restrictius que nosaltres, que va fer el govern, perquè el govern ha de ponderar diferents elements, per exemple, tots aquests elements més socials i econòmics, però són absolutament independents. Han tret informes que nosaltres, alguns els demanem, altres no. Dic tot això perquè, home, la informació és clau. I en aquest país, parlo Espanya, no, a vegades no és clara.
I quan parlava de setmana 30, és que... Setmana 20?
20.
Ara 20, perdó. Sí. No, setmana 20 és que a finals de maig surt.
Ah, sí? Doncs llavors és començaments d'abril.
Per tant, no és pues setmana vinent.
Avancim a 4 setmanes.
Per tant, estem parlant d'efectes pràctics... 14.
Sí. També li dic una altra 16. Cosa, eh? També sí. li dic una altra cosa.
És a la 20,
de la 16 a la 20, de la
4,
16 a la 20, sí. anirem tantejant, eh? Perquè canviar el xip a la gent costarà molt.
I com ho faran, això?
Home, doncs, escolti, explicant-ho tot, a poc, normalitzant. El que vull vindre a dir és que aquestes coses...
Sí.
por decreto no surten. És a dir, això com van dir, no, aquest any 22 no hi ha fons Covid, perquè el 22 no hi ha Covid. I tu dius, home, no, miri, jo el dia 3, 4 o 5, ja no me'n recordo, d'octubre, me'n vaig anar a Madrid, Conferència Europa Press, a reclamar aquests diners per dues coses, perquè hi hauria Covid, perquè n'hi haurà, i perquè hi haurà seqüeles de Covid, que és molt important, és que això hem de començar a pensar. I és, va molt més enllà de salut. Salut sortirà molt tocada, molt tocada. I el sistema sanitari sortirà molt tocat, també li dic. Però hem de començar a pensar com abordarem tot això socialment, econòmicament. Sortirem tocats? Com a societat sortirem tocats? No és senzill estar dos anys com hem estat. De fet, moltes de les coses que nosaltres veiem, jo penso que doncs és aquest malestar que tenim tots, a dir, cony...
També s'aprenyats.
Sí, i el sistema de salut sortirà molt tocat.
No, perdó, Glòria.
Molt tocat, que la gent està cansada, sigui que... Perdó,
No, és que a més ara, per exemple, ara, per exemple el grup de WhatsApp del programa deien, ostres, que bé, com que bé sona el que està dient el conseller, i ha sortit la Marga Ortuño Castellà, permeten que li pugui... Jo ja no espero res, jo el que no vull és tornar-me a decebre. Que aquesta és una gran explicació. No, i tothom ha dit, el grup diu, tens raó. Clar, no vull tornar-me a decebre, vull dir... Portant tants anys decebre per la il·lusió, perquè efectivament el seu to... Marga i altres, eh?
No, i a més és jove.
Ho dic en el sentit de que,
clar, la gent jove, cony, està passant...
Tothom.
Molt... I la gent gran.
Sí, bueno, la gent gran, és que ni en parlem, esclar. Perdó, Glòria Serra, endavant, Glòria.
Sí, no anaven... A veure, jo veig l'horitzó aquest, que ha dibuixat vostè amb tots aquests condicionals, no?, si entra una nova variant, etc. Però sí que, diguéssim, es va traslladant aquesta vigilància tan individualitzada que tenim ara mateix... La vigilància de que tu ets el responsable, tu has de trucar, demanar la PCR, evidentment sí. El sistema de salut hi respon, traslladarem això i ho deixarem en les seves mans, com hem deixat en les seves mans la gestió de la grip, lentament, amb aquests cribatges que vostè dia es faran més massius.
Sí, senyora Glòria, però... Perdona, disculpi.
Ho dic com a retrat. He simplificat molt, conseller.
Sí.
He simplificat molt, però vull dir que lentament... Doncs, efectivament, en mans nostres quedarà el dir... Escolta'm, sembla que tinc una mica de grip, no m'acabo de...
Exacte.
Em quedo a casa, per si de cas, perquè com que no és una grip normal, amb una grip normal, efectivament, et fumes un antipirètic i a córrer, i al nen l'inxufes l'altre i a córrer tots, doncs serem més previnguts. Aquesta serà la part de responsabilitat que ens quedarà, que suposo que era l'esmena que em volia vostè fer. A mi això m'agrada i m'il·lusiona, hem passat com la Marga, espero que sigui bona, però hi ha una cosa que m'amoïna. Jo, els grups de WhatsApp de l'escola, que està com totes les escoles d'aquest país, com s'ho pot imaginar, molts pares deien, sí, però és obligatori fer-la el test al nen? No, ja sé que la resposta és no. I en l'aire va surar que tots vam tenir clar que hi haurà una part de la classe que no ho farà. Llavors, davant d'aquest horitzó, davant del fet de que la primera i la tercera comunitat d'Espanya en nombre de població no estan donant dades, no sabem què està passant allà. Em fa por que tot aquest escenari, que és una lenta progressió, pateixi sotracs per culpa d'això. Per una part de la població que digui, escolta, saps què, jo no em faig ni test, això s'ha gripalitzat, etc. I perquè aquestes dues comunitats, sobretot la de Madrid, que ja vam veure quan van obrir les universitats, l'escampadissa que van fer de virus fa un parell d'anys, compliquin aquest panorama de lenta, diguéssim, desacceleració amb el tema de la pandèmia.
No, jo espero que no. Jo, sincerament, crec que no. El test, com vostè ha dit, a l'escola no és obligatori. Nosaltres vam decidir, som l'única comunitat que ho fem, vam decidir fer-ho més que res per una capa més de seguretat i també intentar que amb això aconseguim les primeres setmanes la presencialitat. Segurament també d'aquí un temps també replantejarem aquesta situació en funció de com vagin anant els resultats. La doctora Cabezas va donar el dimecres una gràfica, va ensenyar, que estava molt bé, no sé si la Laia la podia veure, de com els nens i nenes s'han infectat durant, com tots, com ho hem fet tots, durant el Nadal, durant les festes, no? I ara arriben al col·le i van traient tot el que portaven de motxilla, com hem anat traient també els més grans. I per això ho fem. Jo espero que no.
Un instant. Fem una cosa, com el conseller ens ha dit que pot estar una estona més. Vaig un moment, dos minuts a la publicitat i continuem. Ha de preguntar a la Laia Colomer, l'Ernest Folch, en Jordi Bosch, el Víctor Amela i Tuti Quanti, d'aquí uns moments.
Vine a Consum i emporta't el magre de cuixa de porc d'oferta per fer-ne un estofat amb verdures o per servir-lo a talls amb puré o amb salsa de vi de Porto. Aprofita fins al 24 de gener que el magre de cuixa està d'oferta a només 4,70 al quilo. Consum. Junts és cooperativa.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't dels de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
Veritas, la primera cadena de supermercats ecològics, celebra 20 anys. Tota una generació promovent la millor alimentació possible. Ecològica, certificada, sostenible i justa. Ara, més de 200 productes amb un 20% de descompte a les seves botigues i a shop.veritas.es. Quan esculls Veritas, esculls el món on vols viure. I tu, ja t'has passat a l'alimentació eco?
Si el teu cor s'encén amb el fred, amb la millor gastronomia local i de temporada, i amb la calidesa d'un lloc únic i un tracte exclusiu, segur que ets un amant de l'hivern. Viatja des de 65 euros la nit i de forma segura a un indret on s'encengui el teu cor. Paradores.
Càrtel de cotxes. Vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per aquest. Fins i tot si l'has venut posteriorment, pots reclamar. Tens un any de termini. Fes-ho ja. Truca'ns al 900-264-990 i recupera els teus diners. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
El perquè de tot plegat.
Ha sortit una frase de la Glòria Serra, diu, ai, quina ràbia, perquè estava explicant una cosa també que sí. Està passant a Madrid, la Glòria, però bueno, Laia Colomer, vols fer alguna pregunta?
Sí, una pregunta relacionada amb tot el que estàvem comentant ara, no?, d'aquest procés que viurem en les properes setmanes fins a arribar a la primavera, i és amb la xifra que ha donat conseller de que en l'últim mes, més o menys, hi ha hagut uns 800.000 positius a Catalunya. És just en el moment, no?, que es va haver de prendre la decisió d'aplicar unes restriccions a Catalunya que van començar el 24 de desembre. Clar, ha dit, en aquell moment no sabíem com es comportaria l'Omicron, perquè veníem de la Delta, que teníem molt clar com es comportava, però no sabíem què passaria amb l'Omicron, i després ha donat, no, aquestes dades de quants ingressos a l'UCI provoca una i provoca l'altra per cada 1.000 casos. Si en aquell moment ho haguessin sapigut, les restriccions haurien estat unes altres?
No, això evidentment no. És a dir, nosaltres, aquesta sisena onada ha tingut dos components. Un component per un cantó, Delta, és la primera pujada. Nosaltres comencem a pujar el 1 de novembre, de manera, doncs, ràpida, sí, però com que partíem d'uns nivells baixíssims, mai havíem estat amb aquests nivells d'incidència, tot això no ho anàvem notant. Sabíem ja que ho notaríem en el pont del 6 al 8, el pont del 6 al 8 estàvem creixent, cada 10-12 dies duplicàvem casos, i allà vam dir, escolta, d'aquí 18-20 dies, perdó, cap al 18 de desembre estarem amb uns 30.000 casos, així va ser, i també esperàvem que aquest pic arribés aproximadament entre el 18 i el 20, i certament va arribar, el de Delta va arribar al 21. En aquell moment entra Omicron. Mm-hmm. Si sempre sabíeu que Omicron era com era, doncs, evidentment, no prens aquestes restriccions. Veníem d'una variant que és Delta, que, per exemple, t'estava ingressant més de 100 malalts en una setmana, més 100 malalts la següent setmana, això ho tenien que d'alguna manera de frenar. Per tant, no haguessin pres aquestes mesures.
Ernest Folk.
Sí. Mire, conseller, jo sóc molt empàtic amb vostès, perquè quan fan una roda de premsa penso, pobra gent, haver d'anunciar això a tothom en contra, i penso que a vegades som injustos. Nosaltres també som injustos amb vostès, i tenen sectors amb tothom enfadat. És realment, o sigui, ho trobo molt difícil. I, per tant, jo tinc tendència a posar-me de la banda de vostès, pensant que, bueno, no sé, que si haguéssim nosaltres a prendre aquesta decisió, hosti, no sé què faríem. Però hi ha una cosa que des de fora a molts ens costa, que són les mesures que vostès prenen i desprenen i tornen a prendre a les escoles.
Sí.
I crec, des de fora, perdoni, sembla una mica incoherent amb la resta de mesures. És a dir, tinc la sensació que vostès són molt inflexibles. I ho han explicat molt bé, amb sectors com l'oci nocturn, com en el seu moment la restauració, etc. I són sorprenentment flexibles amb les escoles, on, per exemple, hi ha associacions de mestres que estan dient, vostès en 10 dies han canviat 4 vegades les mesures amb la dificultat que comporta això, etc. I des de fora tinc la sensació que vostès prenen mesures, sobretot pensant en els nens, pensant prioritzant els nens, però a vegades es deixen els mestres. I m'agradaria una mica que expliqués una mica aquestes mesures. Vostès han sortit en públic a dir, el conseller d'Educació, per exemple, ho ha repetit moltes vegades, que a mi em sorprèn, dient les escoles són segures. Home, no sé si les escoles són segures. Hi ha aquests canvis substancials de mesures i tinc la sensació que a vegades, com vostè ha dit abans, no, intentarem treure la mascareta de les escoles. Bueno, i els mestres. Llavors, vostè està d'acord que realment s'està prioritzant les escoles? Està els nens per sobre dels mestres? Perquè clar, els mestres és un col·lectiu de risc, com vostè sap molt bé, i que està passant una situació delicada. I per tant, han prioritzat els nens? A vegades s'han passat amb aquest discurs de dir les escoles són segures? Està d'acord que es contradiu una mica amb la inflexibilitat amb altres sectors? És perquè prioritzen les escoles per raons econòmiques, socials, etc.
Contest, si ho pot explicar, no, sí, clarament. Això és, ja va ser l'any passat, un país funciona si l'escola funciona. I des d'aquest punt de vista les escoles és prioritari i el que jo crec que no ens podíem permetre era, doncs, si havíem tancat les escoles en l'any 20, al mes de març, pensant tots per un moment determinat, pensàvem tots que això es transmetia com la grip i, per tant, l'escola, vulguis o no, és un foc de disseminació en grip, els nens, no? Perquè precisament no han tingut contacte amb la grip, s'infecten, no?, des de la comunitat i a partir d'aquí ho transmeten altre cop o ho porten altre cop a la comunitat. Un any més sense escola, impossible. O amb escola virtual i especialment amb unes determinades edats. Per això, jo crec que aquí la comunitat educativa va fer un esforç brutal, però també salut. Nosaltres recordo que l'any passat van fer 2,5 milions de PCRs a les escoles. Per cert, atenció primària, que a vegades sempre diem, no?, atenció primària, si la tinc tancada, no la tinc tancada, no? Aquí crec que hauríem de fer clarament un dibuix de què ha fet tota l'atenció primària durant tota aquesta pandèmia. 2,5 milions. 400 persones donant voltes per a les escoles. Un esforç ingent. Aquest any, què hem fet? Aquest any d'entrada ja vam dir, escolta'm, comencem el curs amb una tranquil·litat absoluta, perquè teníem unes xifres baixíssimes, però tot i així nosaltres vam anar a buscar el Col·legi de Farmacèutics, que li haig d'agrair, i dir, escolta'm, podeu fer vosaltres els antígens dels nens, no?, dels contactes estrets, etc, etc, per descarregar atenció primària, que atenció primària pugui recuperar tot allò que havien perdut, i es va recuperar, com per exemple tot el que són els diagnòstics de càncer, diabetes, de control de diabetes, malalties cardiovasculars, etc. Però, des d'aquest punt de vista, tot això perquè l'escola pugui funcionar. I quina és la decisió que es pren, que és protocol estatal, però que jo del protocol el que ens queixem és que sigui el diumenge a la nit, però no tant del contingut, és dir, escolti, es va a buscar, i ho dic clarament, sí, la presencialitat. Clarament. També, entre nens, també ho hem de dir, la malaltia, per sort, hi ha molt pocs casos que puguin ser greus.
Són les 10 i 6. Pregunta Jordi Bosch i després Víctor Amela. Jordi.
Sí, conseller, bon dia. I jo, seguint mínimament el fil de la seva darrera resposta, sí que voldria preguntar-li per, des de la perspectiva seva de conseller de Sanitat i que té una llarga trajectòria ja de gestió pública de la sanitat aquí i a Europa, perquè he llegit també que vostè ha estat un temps de la seva vida en temes europeus, com canviarà, o sigui, no li aniré la pregunta fàcil de la trucada al conseller Giró, bon dia Jaume, no. I l'altre dirà, a veure què em demana, no vull anar a aquesta cosa fàcil, voldria veure com ens pot canviar, com ha de canviar l'estructura, diríem, de la sanitat a Catalunya i a Espanya i a Europa, per l'arribada de tot això,
sí.
No només pel que afecta, sinó perquè vostè, en aquest moment, quan deia vostè que va fer aquell article a La Vanguardia que l'actualitzava, n'hi ha un altre, és com he de presentar-me, preparar-me pel futur. Uh-huh. I això exigeix recursos i exigeix potser canvis de plantejament i fins i tot hi ha una escampada de fons europeus que probablement algú ha de dir que gran part de tot això hauria de dedicar-se també a una cosa que, si no està a l'alçada des del punt de vista de mitjans, afecta directament a l'economia. És a dir, potser serà més barat gastar en sanitat que anar a ajudar una empresa si estalvia algunes coses, això. La meva pregunta anava per aquí. És a dir, vostè com creu que ha de preparar el futur atès que això ha passat i pot passar una altra vegada?
Sí. Res i curri al peu. 1.400 milions, és això. És a dir, d'entrada, Nosaltres, i a partir ara d'aquí, diré com hem d'invertir aquests 1.400 milions.
Que han d'arribar, eh?
Sí, 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 han d'arribar.
A Salut, el Departament de Salut, via fons europeus,
eh? Sí, 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 sí. En aquest, miri, fa 10 dies, aquest mateix, en aquest mateix escenari, en aquest mateix estudi, jo ho explicava. Miri, nosaltres hem tingut uns pressupostos, tenim uns pressupostos de Generalitat que han estat molt bé i que jo vaig d'agrair perquè hi ha hagut un esforç important, any 20, etc. Que és de 11.200 milions. Partíem de 9.800, ens anem a 11.200. També ho deien allà, eh? No sembla que pugui ser el joc del cubilet, però nosaltres gastarem 12.400. Tenim, sí, tenim... No, és, això passa a totes les comunitats autònomes, és un país, Espanya, és curiós. És a dir, tu dius, tinc un pressupost, però jo el que em jugo és el de despesa, 12.400. Aquest sé que puc gastar fins a 12.400. Per tant, vostès anotin la xifra, 12.400. El que hem gastat el 21 és 13.800.
600.
Entre 600 i 800, perquè hem de tancar l'any, eh? I algun milió amunt, algun milió... Però 13.800. Ens en falten 1.400. Aquest any 22, aquest any 22, serà com el 21, per la Covid i sobretot per recuperar tot allò que hi ha a la Covid. Nosaltres, a més, hem pres algunes decisions de gestió importants, com dir, escolti, de les 17.000 persones que s'han incorporat, no se'n va ninguna. I per això també hem vingut, si recorden aquella notícia, gent d'altres comunitats que, com que, doncs, si no hi ha fons Covid, no se'ls pot renovar el contracte, venen cap aquí. Per tant, necessari posar el sistema sanitari a 14.000 milions o 13.800 enguany i continuant. Aquest ja ha de ser el ritme, a partir d'aquí, creixement, doncs, del que és el tendencial. I ja no em poso amb el 7-7,5% del PIB, que seria... lo raonable, que això voldria posar-nos a 16.000, eh? Jo...
Disculpi, això inclou totes aquelles operacions i llistes d'espera que s'han quedat posades, congelades...
Clar, 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 això inclou, per un cantó, inclou el que vostè diu, tot el que és la recuperació diagnòstica i de tractament. Dos, inclou també posar la salut mental on te cal. Tres, posar l'enfortiment o enfortir l'atenció primària a on s'ha d'enfortir. I, quatre, millorar les condicions laborals dels professionals. No estem parlant tampoc de salari, més que res, perquè el salari el tenim topat per el que diu Espanya, 2%. Però sí que hi ha moltes condicions que no són necessàriament amb condicions econòmiques que s'han de donar. I des d'aquest punt de vista, aquests 1.400 milions, nosaltres el que reclamem dia rere dia és que han de venir d'Espanya, perquè estem en una situació d'infrafinançament crònic. Totes les comunitats autònomes, no és a Catalunya. Infrafinançament. Dos, estem en una situació Covid com a l'any 20 o el 21. Tres, hem de sortir d'aquestes seqüeles del Covid. I si no surten d'Espanya, també ens haurem de replantejar, perquè aquest és un acord de formació de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. I, escolti, aquest acord, per dir-ho d'alguna manera, i a mi, quan em van contactar, m'expliquen... Ja, l'acord és la pàgina 14 i 15. Si el tenen, miro. És curtet, és una pàgina i mitja. El primer és que hi ha més recursos. El segon és que es milloren les condicions laborals. Dic, escolta, això sona bé. No sé d'on te sortiran els diners, però sona bé. Els diners han de sortir de Madrid, eh? Això ja ho dic. Però per qui hem d'anar? Si no, tot això de que ens omplim la boca de que la salut és prioritari, és discurs i
quan,
prou.
Quan explica el conseller Giró, què li diu?
Escolti, no és només el conseller Giró, és govern, això, eh?
Però és de l'economia, eh? Per fer el conducte
reglamentari. Sí, però les prioritats del govern no les fixa el conseller Giró.
I quan li diu el president, llavors?
No, home, 100% de sintonia. Jo confio molt en el president. I ho dic molt en sèrio, tenim una sintonia molt àmplia. I en el debat de política general hi va ser explícit 100%.
Víctor Amela.
Doncs anem per aquí, precisament, conseller. Li sembla que anem un moment a les residències?
Sí,
de gent gran?
Sí, sisplau.
Vale. He tingut algun contacte amb persones sanitaris, personal que treballa a les residències. I em deien, si fossin militars, ara tindríem medalles,
sí,
pensionades,
sí,
descansos i altres privilegis que no, retiros que no tenim. És a dir, la sensació és de que estan posant la cara en primera línia de front, lluitant amb aquestes persones tan vulnerables que són els nostres grans, i que falta reforçar aquesta primera línia. Se senten una miqueta desemparats i, sobretot, en un aspecte que és importantíssim, que és la formació. És a dir, hi ha auxiliars d'infermeria que estan tractant a persones grans i no tenen formació, no saben com tractar aquestes persones. I són els nostres pares, i són els nostres avis i àvies. Per tant, conseller, què hem de fer per aquesta banda? A l'atenció primària, a les residències de gent gran que s'ho mereixen tot.
Tot. Jo aquí ara semblarà que jo triï pilotes fora, eh? Però des del punt de vista de residències pròpiament, no? Jo crec que en aquests moments ara estem treballant tot el que és l'agència, la futura agència la futura agència d'atenció integrada, no? Entre drets socials i salut, evidentment pivotada a través de drets socials, i a partir d'aquí jo crec que podrem donar sortida a moltes d'aquestes coses. Vostè ha dit una cosa que és ben certa, que és el personal de residències, aquestes persones, si hi ha dues persones, dos col·lectius que tenen més risc de patir Covid, i això sí que ho hem analitzat a través de, bé, doncs de, el tenir a la professió quan tu has vacunat a determinats col·lectius essencials, els dos únics que tenen més risc a la població general són les persones que treballen en centres sanitaris i les persones que treballen a residències. I a més, les persones que treballen a residències, al començament, fixi's vostè, al començament va sortir una mica aquella brama de que es vacunaven poc, se'n recorda?
Sí.
I és veritat que al començament van anar lents. Però, escolti, estan a la mateixa, amb la mateixa cobertura que els professionals sanitaris, la mateixa. I fan una feina que és molt dura. I que realment hi ha un recanvi, no?, amplíssim, perquè crec que els sous no són gaire...
Això també li volia.
Gaire bons. I, a la vegada, la formació tampoc és segurament...
Clar, la que hauria de ser...
Però aquest és un plantejament, altre cop, jo ho sé, que diners per tots no n'hi hauran, i no n'hi han, però és un altre replantejament que ens hem de fer com a societat. Sí. Nosaltres què volem de les residències? Què és el que volem?
Clar.
I, sobretot, i aquí ja ho dic, i sobretot que nosaltres salut hem d'acompanyar molt, però no podem entrar a salut directament, perquè si no el que farem seran hospitals allà dins.
D'acord. Escolti, bueno,
ja m'explico.
Ja, sí, però s'han de cuidar aquestes persones.
No, aquestes persones s'han de cuidar. No, l'atenció és...
Els senyors grans i senyores grans, però també qui els cuiden, també els han de cuidar perquè ho cuidin bé.
Claríssimament.
Un quart d'onze, en 10 minuts, i el Tiana ha de fer alguna pregunta, però jo no hem parlat d'una cosa que és molt important, que és clau en tot aquest procés. Estem on estem com estem per la vacunació.
Ah, bueno, és que jo he donat xifres per... Ah, perdó.
No, ho deia, que és obvi que la vacunació està sent...
O sigui, home, hi ha estudis que et diuen que Omicron és més lleu per ser, dos, clarament estàs en una població amb una cobertura amplíssima.
Altíssima. Per tant, lo de la quarta dosi, ara ho descarten?
A veure, sí, per una raó. Aviam, quarta dosis amb persones immunodeprimides, cap problema. Però pensar en una quarta dosis quan encara estem amb la tercera no té sentit, i tampoc té sentit, sincerament, anar vacunant amb una dosis, perdó, amb una vacuna que té de base la seqüència del virus de Wuhan, no?, del 10 de gener del 2020, i aquest és un virus una mica diferent.
Millor que ens esperem que hi hagi una nova vacuna ja amb l'Omicron al dins.
El que ara hem d'esperar és a veure com passem primavera i estiu.
La quarta, quan parlem de la quarta, aquesta sí que es punxarà a la gent amb immunodeficiències?
Jo que... Sí. Això ja està aprovat. I
quan serà això?
Doncs quan hagin passat ja uns mesos de la tercera dosis que s'hagin rebut, que serà d'aquí poc, perquè ells van començar, aquestes persones van començar a rebre cap al setembre, mitjans de setembre, més o menys, si no recordo
malament. Fan 4 mesos, parlant. Per tant, quan faci 6 mesos estarem parlant?
Entre 5-6 mesos, sí.
5-6 mesos, sí, que el mes que ve podria haver-hi la quarta.
Jo crec que sí, ja, sí.
Perfecte. Molta gent que està rebent la tercera dosi està tenint efectes secundaris, com febre, mal al braç, mal de cap, més que quan amb la segona o la primera. Això és normal o...?
Aviam, estudis que això t'ho estiguin ratificant, no. Uh-huh. Popularment, sí. Si vostè vol que li digui la veritat, jo... Bueno, jo vaig passar-la i, per tant, només porto dues dosis. La segona, la primera, era aquella de l'AstraZeneca, a mi em tocava AstraZeneca, la segona va ser Moderna. Moderna no, va ser Pfizer. Sí. I el que sí vaig notar és que la molèstia al braç...
Era més profunda.
Va, més profunda no. Saps quan dorms que et gires i... Llavors tu notes, però vaja, no...
I quan ens toca, conseller? Perquè jo sé que en el seu cas jo estic a punt d'anar a fer la tercera, però també perquè em costa molt precisar què tinc que fer.
No, a veure, des d'un punt de vista... Vostè està en el mateix cas que
sí,
jo?
Sí, el novembre la vaig passar.
Vostè l'ha passat al novembre?
Sí. Jo crec que va ser Omicron i la vaig agafar a Gran Canària, per això crec que és Omicron.
Al novembre?
Sí.
Podria ser, però...
A veure, és igual la que sigui, és igual. Al novembre i estem en mes de gener. Pot esperar-se encara tranquil·lament un parell de mesos. Val.
Té por que hi hagi un relaxament amb el tema de la vacunació amb la tercera dosi, conseller? És a dir, que ara hi hagi gent que...
Està costant més que la primera i la segona.
No, és que boca a orella, conseller, i a mi em sorprèn, però és així, és... Jo la tercera no me la pongo perquè és que igual me quedo paralítico.
Home, no,
no, no, no, no, no.
Si t'has posat dos,
això m'han dit.
Per l'amor de Déu, que mal que ets.
Però que sàpiga que aquesta brama...
Senyor Mel.
No, jo no.
Que bruto que ets,
que jo ja la tinc posada. O sigui, se n'ha posat dos, ja són un
servei públic. Ja s'ho ha viscut, a la tercera també sobreviurà.
Vale, digui-li a aquesta gent que...
També. Seria raro que...
Escolta, jo conec molta gent de tercera que ha dit, mira, la segona vaig passar malament i aquesta no m'hi ha celebrat.
Sí, per tant, no hi ha cap estudi.
Les estadístiques de familiars, diguéssim, són una mica...
Doncs vinga, va, vacunar-se, tu.
Perfecte. Ja I amb la vacunació infantil, li preocupa? És a dir, vostè coneix algun pediatre que hagi recomanat no vacunar-se a les criatures?
No, els pediatres normalment el que fan, que és el que tots hem de fer, és explicar beneficis, riscos, que són molt pocs, i a partir d'aquí és prendre una decisió compartida amb els pares i mares, i o progenitors, vaja, dels fills.
Però recomana, efectivament, que la gent, els nens es vagin a vacunar, que no hi ha efectes secundaris,
No, en aquest sentit, que la gent estigui tranquil·la, sí que veurem, això és normal, veurem que hi haurà un alentiment, perquè és que hi ha hagut molt nen i nena que ha tingut la malaltia, sí, que ha passat ara la infecció, perdó, no la malaltia, la infecció. I, per tant, doncs, segurament, doncs, aquell pare o mare que tenia reservat el dia no sé quin...
Jo sóc també aquest cas, avui em passa tot avui, però també les meves filles van agafar al setembre.
Clar.
La pediatra diu que tampoc sap dir-me massa bé, m'ha dit que esperi mig any, però
exactament,
jo no sé.
És a dir, a veure, tu, aquest mig any és el temps que, més o menys, tots estimàvem, i la Societat Espanyola d'Immunologia, en el seu moment, quan va començar l'estratègia de vacunació, va dir, home, aquells que han passat la vacuna, perdó, la malaltia, poden esperar 5-6 mesos. Era també un moment d'escassetat de vacunes i tenia tot el sentit del món. Ara segueix tenint sentit, perquè tu aquests anticossos els tens. La comissió de vacunes va posar un mes, 4 setmanes, per si tu ho fas els 8, 12, 14, 16, no passa res.
Escolta,
tampoc està contraindicat fer-ho les 4 setmanes.
Ahir l'escoltava que deia la roda de premsa que va fer, no sé si fa com Pep Guardiola el primer any, que contava les rodes de premsa que donava.
Uf, això, rodes de premsa, sí, vam començar el mes de juliol, en fèiem 2 a la setmana, mira, la senyora Colomer va dient que sí, eren cansades, després... les vaig començar a fer amb la doctora Cabezas, llavors sí, això era ja més...
Més relaxat,
no?, perquè anàvem això. I després, clar, el fer de conseller la vaig deixar sola. I ella pues, escolta, aguanta el que pot. Sí.
Dic això perquè ahir el vaig escoltar a la roda de premsa dient que havia llocs on hi havia una alta agressivitat contra el servei sanitari, contra els metges, contra els infermers...
Això no va ser roda de premsa, això va ser ahir, perquè ahir jo tenia comissió en el Parlament per parlar del pla de salut, però ens vam llevar amb unes agressions que ja venen...
Que n'hi ha moltes, conseller.
Mirin, tenim unes 1.200 a l'any.
Normalment, sense Covid o ara?
No, abans de la Covid i durant l'any 20 fins i tot van baixar, perquè per la Covid precisament no van vindre... Però, clar, hi ha també tot un sentiment, i llavors això és algo que sí que ens preocupa, i molt. Crearem, ja ho vam decidir, i a més també hi ha el Parlament, això també ho té molt, molt, molt clar, un observatori precisament de violència i d'agressions en els professionals sanitaris. Majoritàriament són verbals, més a l'atenció primària que a l'hospital. A l'atenció primària reben l'agressió verbal, parlo, els metgesses i algú menys les infermeres, i en l'hospital és més infermeria que
metgesses. Pregunteu de masclisme directament,
pot ser de masclisme per un cantó, i després perquè hi ha moltes més metgesses que metges. Jo utilitzo la paraula metgesses, és a dir, facultatiu.
D'acord. No, i aquest, està molt bé la creació d'aquest observatori, tenint en compte, reitero, que bueno, segurament aquesta gent que insulta o que pega, o que no, estem parlant de la mateixa gent que sortia a les èpoques pandèmiques inicials al març a aplaudir a les 8 del vespre.
Bueno, el que s'hi noten els professionals és que aquest aplaudiment ja no hi és. No té per què ser aquest aplaudiment, però, per exemple, els professionals de l'atenció primària estan, en aquest sentit, diuen, ostres, allò de dir, ens diuen que no som accessibles, que no sé què, estan fent 200.000 visites al dia. En feien l'any 19 100.000. I jo recordo, i en el CEO, home, quan sortien, aprovats, però, diguéssim, el servei, diguéssim, menys valorat dintre del que són els serveis sanitaris. Però, clar, el més valorat és la vacunació. I molta gent, la vacunació, diu, escolta, això va com un... No, va perfecte, va molt... Escolti, qui vacuna?
Clar,
qui lidera la vacuna?
Mateixes persones,
pues aquesta mateixa persona que treballa pel dematí en un lloc, sí. Vacuna per la tarda en un altre. Clar, atenció primària. Vostè ha parlat abans de qui ha entrat a les residències. Qui va entrar a l'abril a les residències? Atenció primària. Quan nosaltres vam dir, i vam entrar i vam dir, escolta, hem de canviar l'estratègia i hem d'anar a buscar el virus i hem de sortir i cribar. Qui feia els cribatges? Clar, atenció primària. Sí, sí, no? Sí, tot sí. Això qui ho està fent? Sí, sí. Cony, atenció primària, clar. I ells, en aquest sentit...
Potser se'ls hauria de pagar millor.
Home, certament. Jo he parlat abans de les millores de les condicions laborals. Sí, sí, sí. És que nosaltres sortirem molt tocats.
Ja, ja.
No parlo ara. De, ara no és una reivindicació sindicalista, sindicalera. És un concepte de, de dir...
Perdó, passa. No, sisplau, no, cavi.
No, l'erosió és l'erosió animal.
Jo he 24, tian, arriba, tian.
Ha passat que el Basté m'ha donat pas fa 10 minuts.
Però si no seria el Basté ni el Món RQ. No seria ni el Basté ni el Món RQ. Seria l'Oi por Oi i seria l'Àngels Barceló. O la Laura Rossell, el matí de Catalunya. No.
Però si ho dic per aplaudir-ho. Endavant. Perquè aquest programa és així.
Amb les notícies.
A mi m'han agradat dues coses que ha dit. Una no l'ha dit exactament així, però m'ha recordat una mica Jean Laporta amb allò de l'hora que no estamos tan mal. amb el que ens ha explicat al començament de l'entrevista, jo m'he apuntat aquí, no estamos tan mal. Ah, i la segona cosa que m'ha agradat molt ha sigut això de quan parlàvem del Regne Unit, que jo m'imaginava Boris Johnson de manera erràtica, ballant. Ell, i vostè ha dit erràtics, ho hem sigut tots.
Sí.
Crec que és...
Alguns més.
Un acte de generositat per seva, dir això, perquè no tots els governs admetrien això. També li diré que els periodistes, els analistes, o com ens haguem de dir, també hem sigut molt erràtics.
Sí.
I enllaçant amb això, i enllaçant també amb la pregunta que li feia la Laia Colomer, no hem sigut una mica víctimes excessivament de les dades, tenint en compte que a vegades les dades no eren del tot clares, i ara estem sabent, perquè ens ho ha explicat avui, per exemple, jo fa uns dies que s'està dient que hi ha gent que està als hospitals amb Covid o per Covid, que això és diferent, ens diu que només un 0,6 per mil
6,07, sí.
De la gent infectada acaba a l'UCI. És a dir, aquestes dades, ja sé que fer l'horòscop a toro passat és molt fàcil, i no li faré la mateixa pregunta que la Laia, que li preguntava per les mesures abans de Nadal. Però tenint en compte el que sabem ara, a dia d'avui, aquesta setmana, per exemple, no haguéssim pogut aixecar ja les restriccions ara, tenint en compte que vostè mateix reconeix que això econòmicament és nefast i que la gent que té un restaurant o una discoteca no és un diputat del Parlament de Catalunya que no ha de pagar impostos per les seves dietes o no és un funcionari d'aquests que tenen aquests retirs daurats i que la gent li costa molt tirar endavant.
Sí, aviam, diverses coses aquí, eh? Una, també algunes d'aquestes dades que jo he donat, no la del 6-0-6-0-7, sinó, per exemple, com estan anant les UCIs ara, aquesta, diguéssim, ralentització és de fa 3-4 dies. Les decisions nosaltres les anem prenent dia a dia. Per això que aquesta setmana hem dit una setmana, perquè intuïm que hi haurà canvi. Intuïm, i esperem, i toquem ferro, que això es mantingui. Però, esclar, de moment encara anàvem pujant a les UCIs, i això també, d'alguna manera, també ho hem de tenir present. Aquest és un element. Dos, jo pago impostos, tots, de dietes també, no en tinc de dietes,
però dic els diputats del Parlament que cobren unes dietes i que no paguen impostos aquestes
no
dietes,
val.
Perquè és una cosa d'aquesta setmana.
Des d'aquest punt de vista també, tots hem estat erràtics, clarament, i víctimes de les dades i de la incertesa, i d'admetre, que a vegades ens costa, no?, admetre que no ho sabem, i admetre que jo no sé què passarà d'aquí una setmana, això... A tots, viure així ens costa molt.
Molt, molt.
Val?
Molt.
I també als experts els hi costa molt. I per tant, des d'aquest punt de vista, sí, hem estat, i vulguis o no, és erràtic. Si anem a Anglaterra, que més o menys m'ho conec, home, Anglaterra ja d'entrada va pensar una cosa que... I tenia gent... que és dir, escolti, això és un virus, immunitat natural, i... quan van començar a veure què passava a Lombardia i després a Madrid, que va ser el segon, van fer... Però el ministre era una persona que va dimitir, era una persona sèria. I Boris Johnson és una persona, diguéssim, extravagant, jo crec, no? Però no és Bolsonaro ni és Trump. Això també, una altra cosa és que és... Sí, home.
Fiestero.
Sí, entra.
Fiestero sembla que sí.
Sí, no tanca les discoteques,
sinó que les obres. Últimament... Sí. Però, bueno, dit això... No, que vull dir que no és negacionista, en aquest sentit.
Una pregunta molt ràpida. Hem sabut aquesta setmana que, ho explicava la SER, la Generalitat ha dissolt el comitè que havia d'estudiar la vulneració de drets. Això crec que depenia del Departament de Justícia. No sé a vostè si li sembla correcte o no li sembla correcte.
Miri, ho dic sincerament, no ho coneixia. Ho dic sincerament, no ho coneixia. I, home, jo que crec que els drets i llibertats, doncs, és algú que hem de vetllar, i hem de vetllar molt, i també m'ho han sentit dir més d'una vegada, jo crec que quan passi aquesta pandèmia haurem, sobretot, d'estar molt amatents.
Escolti, pensi una cançó i me la diu al final i la posaré, que si no, no és normal, això. Pensi-la, pensi-la en un moment. Però, abans, ara parlàvem de que molta gent el deu trucar. Per exemple, Joe Hoffman, el responsable del Mobile, el deu trucar cada 2x3 per veure si es farà... No, el truca?
No.
Per veure, o algú del Mobile per saber si això es farà o no es farà, o... Veu opcions de que, clar, és que és veritat que cada setmana va canviant, això.
Jo
és
crec,
això.
Veure, veig opcions. Ara anirà baixant, jo espero, sí.
I baixarà molt ràpid, això?
No ho sé.
Seria la gran pregunta. Va.
Però veu més opcions aquest any que no pas les que hi havia l'any passat.
Home.
Que li van fer més o menys la mateixa pregunta, més o menys per aquestes dates.
Sí.
Mm-hmm.
Sí. L'he dit molt, molt suau, eh?
Sí, sí, l'he dit. Jo l'he reforçat perquè s'ha sentit més.
I allunyat del micro. I allunyat del micro, que ja m'han dit que m'acosti més.
Jo que tenim una molt bona relació, sobretot en Jordi Bosch...
Jo el que voldria. Sí. Voldria que es fes. Perquè vol dir normalitat, que és el que vull.
No, que és de Girona, de dir que ens agrada molt parlar també els divendres algun dia amb en Pere Navarro, que és el director del director del servei de la DGT.
Un altre clàssic
dels divendres. Sempre li preguntem, escolti'm, això preguntin a la gent responsable de la sanitat, que jo em dedico només al tema dels cotxes. Dic, molt bé, i sempre li dèiem, bueno, preguntaré algun dia al conseller Argimon. L'última va precisament del que deia ahir la doctora Cabezas, de prohibir fumar a terrasses i de restaurants, per entendre'ns, una... I la segona, prohibir fumar a l'interior dels cotxes per la gent que condueix. Què m'ha de dir?
Tabac. És la causa principal de mort i de mort que es pot evitar. Dos, fumar en un cotxe comporta moltes vegades conduir, obrir, buscar l'encenedor, et distreus, eh? Et distreus. Terrasses, evidentment... quan menys es fumi, millor. També haurem de buscar quin és el moment, d'acord? Perquè també tindrem que tindre present doncs que acabarem de sortir d'una pandèmia, etc. Per tant, és buscar el moment, però certament hem de restringir el consum de tabac. I, tres, mirem les coses una mica retrospectivament. Si mirem, per exemple, fa 15 o 20 anys, quan vam dir no es pot fumar, o es va dir, no es pot fumar en un restaurant, tothom pensava que això seria un daltabaix. I és una cosa normal. Primer va començar en que hi havia aquelles zones... no, però que finalment estava fumant. Recordin vostès que es fumava... Bueno,
aquí.
Vostès no, que són joves, però es fumaven als avions. I jo he vist fum...
I aquí dintre... Jo he fumat
i aquí dintre, en els llocs de treball... I jo... No.
A Jordi Bosch li podria dir això?
I jo he vist fumar consultes.
Oh, i tant!
No he vist fumar, però els més... Diguéssim, els meus mentors m'explicaven que es fumava capçalera...
El metge de capçalera de la meva família històric...
Sí, home, sí.
Et rebia amb una cigarreta a la mà.
No em faci parlar, que alguns metges que coneixem i estimem es sentirien altament sorpresos.
I els profes a classe...
Jordi, vols dir alguna cosa abans de marxar? Marxa ja, Jordi?
No, volia dir-li que, escolti, tot això del tabac... no canvia fins que es descobreix que et pot perjudicar els fumadors passius.
Correcte.
Si no fos això, potser encara s'estaria fumant a qualsevol racó. Aquest va ser un element important.
També ho sé, i escolti, si algun dia hem d'estar aquí, no dic en l'estudi, en un altre lloc i jo que es pugui fumar, jo no tindria inconvenient.
Perfecte, per cert, no, les dades,
miri,
ja per
jo acabar. Només fumo la terrassa de casa a l'estiu, un puro a la Costa Brava, i punto.
Molt bé.
I el resta de l'any m'abstinc.
Corai.
T'ha donat visat, t'ha donat
per
visat.
Per cert, ahir 40...
No, no, jo no.
Ahir 40.000...
Jo no soc dels que dono visatge o no.
40.000 positius més en tercera dosi ahir. Ahir van sortir dos pacients de les UCIs i van tenir 41.000 casos més.
Sí.
Clar, per tant, clar, és que el que dèiem ahir, 41.000 casos i van sortir pacients. Per posar-ho en situació, dilluns teníem, al pic d'aquesta onada, 529 persones a les UCI, ahir en teníem 500.
Per això no anem malament, anava a dir no anem malament, I això també és un fenomen curiós que no s'havia donat abans, és a dir, comença a baixar abans les UCIs, està passant igualment al Regne Unit. Veurem si això es manté.
I a Dinamarca, també?
Dinamarca el que estan pujant els casos de manera brutal. Mm. I en canvi les UCIs estan més o menys com nosaltres, però estan pujant brutalment, Dinamarca.
Conseller, quina és la cosa que posa? Aviam, busquem-la, Jordi.
A veure, ahir la vam pensar, eh?
Perquè sabia que li preguntaria.
No ho recordava, però...
El Departament de Salut,
no
que és hàbil, i el Departament de Comunicació.
El Pat i la Laia m'ho van recordar.
Perfecte. Mm.
No, jo sí que aquí posaria una cançó de... un poema del Salvat Papaseit, que a més és dels que senzills, quan dic senzill no és molt avantguardista, que és Dona'm la mà.
Dona'm la mà.
Però... hi ha la versió del Toti Soler i de l'Ovidi Montlló, que és preciosa, recitada, però és que a mi m'agradaria recordar, perquè el recordo des de fa temps, i el Jordi Farràs. Jordi Farràs, La Voz del Tròpico. Crec que és un artista que potser no el tenim reivindicat. Era un home que jo el recordo de les festes universitàries, que el donava tot.
Com el gato.
La Voz del Tròpico, sí senyor.
Eren gato.
La Voz, no La Voz.
La Voz va... Va fer amb la plateria doncs, el camarera, però ell després també era un cantant de blues que va... En el jambos el trobaves i... Era un home, jo diria, vital i que donava tot a l'escenari i fora de l'escenari.
La Voz del Tròpico, efectivament, La Voz del Tròpico. Així es feia dir, efectivament, en Jordi Farràs.
Jordi Farràs, Voz del Tròpico. I si algú vol una que, diguéssim, sigui per posar alguna... per posar en el que és la... La seva Spotify per córrer, i que sigui algú com jo ja grandet i que corri poc,
jo.
Vostè, doncs...
Quina?
Me voy para Cachimbamba, de Patriarcas de la Rumba.
Me voy para Cachimbamba.
El començament és una mica masclista, eh? Plánchame los pantalones, que me voy para Cachimbamba. Però quan ja diu que me voy para Cachimbamba, comences a moure.
Escolti, aquesta cançó de quin any és, això?
Això, els patriarques és els començaments dels 2000.
Escolti,
Tio Paolo va morir el 2009, sí, i el tiet Toni el 14.
El 2000. Per cert, que ha mort el cantant i actor Meatloaf, que ha sigut avui. Que diu que es comunica masclista al començament, era dir que ara hi ha cançons del segle XXI i d'ara i que són extraordinàriament masclistes.
Sí, home,
però aquesta ho ha de ser, no? Aquesta és de...
No, el meu voy para Cachimbamba, no, només
planxa els pantalons.
Tampoc
diu qui els ha de planxar, no, els pantalons?
Bueno, que és implícit.
Tenim les dues o què, Jordi? Sí? Aquestes donen la mà?
És un poema... Si tingués que escollir un poema del Salvat Papaseit seria...
Com?
El Nocturn, que és quan ell explica que està en el moll de la fusta cuidant, no? Cuidant, fent de guarda. Ell va morir de tuberculosi, sí. I allà se li va agarrullar. Jo tinc la mania, potser, de formació professional d'anar morint, d'anar veient que es mor la gent, quan se sap, eh? I el Jordi Farràs va morir de mort súbita. Per un tema d'acord.
Conseller, un plaer, moltes gràcies. De debò, torni quan vulgui. Parlem aquí al Monarracú.
A vostès, a veure si tornem i tornem ja millors.
I parlem d'altres coses.
Parlem de la salut mental, i parlem de que ja tenim 1.400 milions, de com estem estructurant tot el sistema sanitari...
La gent gran, les residències...
Salut mental dels adolescents...
Ui, si no quedem de temes. Gràcies, conseller. Bon dia i fins aviat. Que vagi bé. Són les 10:37.